www.ea.org i el 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Un minut que ha passat a les 9 del matí, us ho explicàvem amb l'informatiu d'avui. L'operació Catalunya torna a estar al centre del debat polític després que una nova investigació periodística assenyala directament Mariano Rajoy i confirmarien una nova trama per frenar l'independentisme, en la qual també estaven implicades diverses institucions de l'Estat que es van dedicar a construir i difondre proves falses contra líders independentistes i fins i tot empresaris catalans. També ahir vam conèixer que s'hauria estat investigant l'exfiscal en cap de Catalunya, però és que avui a més hem sabut que s'han investigat, per exemple, o s'han creat trames falses a expresidents com Jordi Pujol, Artur Mas, Carles Puigdemont i altres polítics com Xavier Trias. Tota aquesta operació Catalunya assenyala directament el Partit Popular, que és el partit que ostentava el govern quan es va desenvolupar tota aquesta trama parapolicial. Però això, és per això que avui volem saber què en pensa un dels exlíders d'aquesta formació a Catalunya, com és el senyor Manuel Milian Mestre. Senyor Manuel Milian Mestre, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Senyor Milian Mestre, què en pensa de totes les informacions que han anat sortint sobre l'operació Catalunya i que totes esquitxen al govern del Partit Popular i Mariano Rajoy?
Jo aquesta informació l'he seguida relativament. He seguit, per exemple, el primer dia. Ahir encara no vaig poder llegir el que l'han publicat. I avui, òbviament, ni he sortit de casa, per tant, no he vist la premsa. Ara bé, la qüestió de fons. A mi, certes coses que estan sortint no em sobten. I no em sobten perquè havia sentit rumors. I havia sentit rumors i coneixia la perversitat maniobrera del senyor Villarejo a través d'alguna persona que s'havia vist afectada anteriorment. Aleshores, clar, tot el que ve de Villarejo, jo li poso un interrogant i l'he posat sempre un interrogant per la sospita de que allò eren lucubracions o maniobres. I, evidentment, el que no pot fer mai un estat i una policia és fer maniobres, fer suposicions, fer acusacions en fals, etc, etc. Per tant, és un tema objectivament considerat d'una gravetat important. I això a mi no m'ha agradat mai. No dic ara, no. Sempre ho he dit. No m'ha agradat mai perquè, evidentment, els aparells de l'Estat han d'estar fiscalitzats d'una manera molt rigorosa perquè no cometin excessos. I excessos seran comès molts. Jo vaig viure en directe tota l'escandalera del final de poder socialista de Felipe González. Vaig viure al Congrés de Diputats i vaig manejar molta informació sobre el tema del governador del Banc d'Espanya, sobre altres persones que van aparèixer en aquests escàndols, com el jefe superior de la policia de la Guàrdia Civil, i tota aquella merdegada tan gran. Sí. Per tant, jo sóc una persona que estic curat d'espant per sistema. No me crec les coses d'entrada quan surten escandalosament publicades per ahí.
Senyor Milian Mestre, jo crec que la pregunta no és si Villarejo n'era capaç de fer una cosa així o no, que tots sabem aquestes alçades que sí. El difícil de Villarejo és destriar el que és veritat del que és mentida, però vostè coneix o coneixia dues persones implicadíssimes en aquesta operació, una operació que diu que l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, apuntava tota aquesta informació en uns sobres blancs tancats sense remitent, que anaven aquests sobres des del Ministeri amb escorta cap a Moncloa, i aquests sobres eren entregats a Mariano Rajoy i després eren publicats. Veu possible, coneixent aquests dos personatges, que Jorge Fernández Díaz i Mariano Rajoy fossin capaços de tot això?
No, vale. Jo no vull fer acusacions personals. No m'agrada fer-les quan no tinc les proves a la mà. Lo que sí vull dir és que jo no he estat mai d'acord amb la política de Rajoy. Mai. I a mi, el senyor Rajoy m'ha perdut sempre una persona que no està, no era apte per la governació d'un país, com tampoc era apte per governar un país un senyor tan ignorant com el Zapatero. I ho dic en coneixement de causa, perquè he tingut una gran relació i amistat amb Zapatero i ser els seus dèficits tan notables que tenia, que va ser impensable que qualsevol país seriós del món hagués arribat a jefe de govern. Per tant, aquí hi ha un problema seriós de la capacitat de les persones. És una cosa molt trista veure que persones sense qualitat suficient per afrontar la governació de tot un país arriben al poder. I això me té molt escandalitzat de la democràcia espanyola actual. Molt escandalitzat. I el mateix diria de l'actual jefe de govern, el senyor Sánchez. Aleshores, què passa? Passa que quan les persones arriben a un cert nivell de poder i la seva aptitud personal, la seva actitud de procediment no és de la idònea, aquestes persones haurien de quedar marginades automàticament. I a mi, el senyor Rajoy, li apareix sempre una persona no idònea. I ara diré algo més. El senyor Fraga i Ibarra, quan era president de Galícia i s'estava preocupant per la successió seva pròpia, perquè clar, ja era gran, ja havia cobrit 81 anys o 82, ja era gran. Per tant, ell mateix estava preocupant d'aquest tema. Un dia en un dinar mano a mano, des que jo tenia un reservat en un restaurant Vilas Viejo de Santiago de Compostela, jo li diria al confessionari aquell reservat, perquè una taula rodona, i allí jo ens confessàvem ell de mi i jo amb ell. I allí s'ha passat, jo vaig enterar-me de moltíssimes coses i li vaig donar molta informació. Bueno, jo vaig advertir-lo de certes coses, però vaig tenir la debilitat de dir-li, oiga, don Manuel, ¿per què se preocupa usted tanto de la sucesión suya en el partido y en Galicia cuando usted tiene un ministro gallego que despunta en el gobierno de Aznar? Y el tío me contesté, ¿a quién te refieres? ¿A Mariano Rajoy? Digo, sí. Y trae textualmente lo que diré ahora al Broconillas. Además, lo he publicado en los posts en que lo he publicado. Por lo tanto, ahí está escrito. Digo, Mariano Rajoy no será ni sucesor, porque siendo gallego, no habla gallego, fíjate las palabras de Fraga, no habla gallego ni gana las elecciones en su pueblo. Y tan con las comillas. O sea, quan jo vaig veure d'una persona tan sàvia, tan intel·ligent i sobretot tan brillant amb l'exposició directa, Fraga no tenia, era una persona que la diplomàcia l'utilitzava quan era ambaixador, però fora de l'ambaixada ell no era diplomàtic, era una persona que tenia les coses pel seu nom. I m'ha soltat esta sentència i vaig veure molt clar el criteri que tenia i les raons que suposo que tenia per poder dir això. Aleshores, clar, a mi Rajoy mai me va agradar. I vaig estar sempre en desacord amb ell. Mai me va agradar. Evidentment, jo estava fora de la política. I tinc que dir una cosa, que ell va ser de les poques persones que va plantar cara perquè no volia que jo venés de la política. ¿Vale? Però les coses són com són. Aleshores, clar, quan veus tu que hi ha dèficits de personalitat amb la gestió pública, jo no vull acusar ningú, però hi ha dèficits de personalitat. Maria no li importava les coses. A Rajoy, ell fumava el puro, llegia el Marca, i jo no li vaig veure mai un llibre a la mà. És a dir, és una cosa molt curiosa, el cas de Rajoy. Aleshores, clar, ell tenia una gran confiança en Jorge Fernández. Per mi, un excés de confiança. Però ell tenia una gran confiança en Jorge Fernández. I, evidentment, al tenir aquesta confiança en Jorge Fernández, se va fiar dels seus informes. I jo no sé fins a quin punt els informes eren correctes o no. Ara s'està dient que no eren correctes i que eren falsos, o que estaven donant una informació equivocada o falsa, o malintencionada. Però clar, jo no, i ni vaig veure els informes, ni sé quin procediment tenien un i altre en la comunicació. Ara bé, que les coses de privades no han de passar a ús públic, perquè és extradimensionar el valor moral i la respectabilitat dels ciutadans, això ho tinc molt clar. Si alguna cosa es catalogenaria, jo crec que s'havia de fer un procediment personal, no públic, personal. I acudir a aquesta persona, o trucar a aquesta persona, o reunir-se amb aquesta persona, mira què m'ha dit la policia. I aclarar les coses abans de fer-les públiques. Però, clar, si això ho fas públic i resulta que està falsificat o és falsa la font o hi ha una manipulació, és l'Estat el que cau de la trampa. Però, clar, això és un tema d'extrema gravetat, de la meva opinió. Perquè, clar, és l'Estat contra un ciutadà. I això no hi ha res.
Sí, sí que és veritat, senyor Emilian Mestre, que si tota aquesta informació és certa, i jo no tindria per què dubtar, perquè la investigació està feta per mitjans prestigiosos, com La Vanguardia, com el diari .es, a la que s'hi han sumat, per exemple, el Nacional.cat o el diari Ara, la gran pregunta és, crec jo, vaja, és si la democràcia espanyola s'ha tornat d'alguna manera un punt corrupte, o com a mínim si el Partit Popular és un partit corrupte.
Mira, jo amb això ho tinc molt clar. Això sí que ho tinc molt clar. El Partit Popular no és un partit corrupte. Algunes persones del Partit Popular han sigut corruptes i van embrutats. ¿Vale? I ho puc dir amb tota la titularitat possible, perquè ningú és anterior a mi en el Partit Popular. Precisament, ahir vaig escriure un article sobre la persona que amb mi, Antonio Cortina, va construir des de zero el Partit Popular. Ell a Madrid, jo aquí, i conjuntament jo després en ell a Madrid. Aleshores, clar, jo sé molt bé la dinàmica del Partit Popular. I jo no m'he amagat mai de qui me va donar diners per financiar l'origen del Partit Popular. Me'n va donar Jordi Pujol, me'n va donar grans empresaris catalans, grans empresaris. I els he publicat i no tinc cap inconvenient en donar la cara. Però això me'l va donar la Unió Soviètica, també ho he dit públicament, mig millor a l'any me venia a mi via Juan Grijalvo, l'editor, que jo no sabia que venia de la Unió Soviètica. Però ell era el tesorer del Partit Comunista, el tesorer secret del Partit Comunista, i a mi arribava finançament. Per tant, què vull dir? La transparència és necessària. I, evidentment, jo, fins a on he sigut, el Partit Popular del corrupte. Però, clar, jo a partir de l'any 2000 vaig dir adéu. Per discrepàncies gravíssimes amb el senyor respecte al tema de Catalunya. I llavors vaig dir adéu i vaig retirar de la política. Me vaig anar per allà quan tenia les portes obertes de Convergència per part del senyor Jordi Pujol i Artur Mas. Aleshores, clar, quan una persona pot acreditar que el que ell ha vist era correcte, i evidentment puc acreditar que algunes actituds i comportaments que jo vaig denunciar no eren correctes, El senyor de la Gürtel per mi era un fantasma. Ja va portar al partit certes persones del partit. I van donar unes atribucions un senyor de Sevilla que no se les mereixia. I mira com ha acabat. Està a la presó i el rescatant a la Gürtel. Ara aquí hi ha una gran hipocresia. Jo a partir del 2000 no puc parlar perquè el 2000 vaig marxar i inclús vaig retirar la quota que jo pagava al partit cada mes. Que era 5.000 pessetes. Per tant, me'n vaig llevar del tot. I no he escarbat ni vull saber res més. Però, clar, aquí hi ha una cosa que és molt, molt, molt falaç i molt hipòcrita. Que hi ha un govern que ara faig este destape del Partit Popular quan ells tenen l'escandalera més gran que s'ha produït en Espanya, que va ser la corrupció del PSOE, a Sevilla, a Andalusia, en més de 600 i pico milions d'euros. Repartits a dojo amb putes i amb droga i amb el que vulgui, com s'ha substanciat. Aleshores, clar, a mi m'escandalitza que puguin utilitzar aquests arguments persones que són de partits bruts en el seu procediment. Aleshores, clar, a mi m'indigna. La corrupció pública ha de ser castigada dràsticament, perquè els diners públics són diners nostres, no són de l'Estat, no són del govern, són nostres. I clar, si són nostres, si paguem amb impostos, amb treball i sacrifici, no es pot admetre ni un minut de corrupció pública.
Sigui com sigui, si parlem de l'operació Catalunya, un dels fundadors del Partit Popular com Manuel Milian Mestre, creu que Mariano Rajoy hauria de sortir a donar explicacions?
Sí, senyor. Sense dubte. Ha de donar la cara. Cosa que ell, com és bastant covard, ho farà. Ha de donar la cara. És a dir, quan hi ha acusacions d'aquest calibre, i estan omplint pàgines i pàgines de diaris, les persones en donen la cara. I per tant, ella ha d'explicar què va fer i què no va fer.
Vostè, que ha viscut tant la política catalana com la política des de Madrid, també m'agradaria preguntar-li, perquè ara em deia tot això que està omplint planes i planes de diaris, sí, n'està omplint planes i planes de diaris, però a Catalunya, perquè a Madrid, vostè entén que no s'estigui fent cap esment a aquestes informacions que vinculen el Partit Popular amb l'Operació Catalunya?
Això podria estar, no ho sé, podria estar teledirigit. Jo no puc juzgar-ho perquè no ho sé. Però jo puc entendre, puc analitzar els reflexos de tot això. Que surti en Catalunya té un sentit, i és l'acusació que se vol fer al comportament del Partit Popular i la seva figura, la Jorge Fernández i el senyor Rajoy. Per què? Perquè, evidentment, se vol culpabilitzar d'una forma directa o indirecta de tot el que ha passat després amb l'independentisme. Jo no estic d'acord amb l'independentisme. Crec que el senyor Puigdemont, dic l'home, està portant una política indigna. Absolutament un xantagista, sigui per bé o per mal, sempre un xantagi, per tant, sempre és vituperable. Això no es pot admetre, el xantagi. I aquí ho estem vivint a diari i en minut. A mi, per tant, que això tingui una instrumentalització intencionada a Catalunya, no m'estranya, amb la poca deontologia ètica que té aquest govern d'Espanya, no m'estranya. És a dir, jo estic molt escandalitzat de veure el que està passant en aquest moment, tant en Catalunya com en Espanya. Però, evidentment, el que està fent el govern d'Espanya no ho admeto de cap de les maneres. I si això és una instrumentalització, és fastigosa. Que s'examinen primer ells. Que facin l'estriptis primer ells de les barbaritats que han fet el Partit Socialista. Que les coneixem, eh? Mira com va acabar el governador del Banc d'Espanya, mira com va acabar el director general de la Guàrdia Civil. I poso solament dos exemples. Aleshores, clar, això per mi, jo crec que les persones han de ser netes del procediment i, per tant, no poden acusar quan elles estan brutes. So pena de que a l'estar elles brutes els tornin l'acusació contra ells. Cosa que, si volen escarbar, ne trobaran moltes de coses.
Entenc.
Però, jo dic que en aquest moment, a mi, que vingui focalitzat a Catalunya, per mi té una explicació. És voler badurnar el panorama en el tema de l'amnistia. Voler justificar l'amnistia. I per mi l'amnistia és injustificable. Així de clar t'ho dic. Injustificable perquè està fora de la Constitució i ja se va fer una vegada i punt final. Això va ser un punt final. Després d'aquest punt final no hi ha més punts finals parcials. I aquí està tota la tramoia del senyor Pedro Sánchez, que me pareix perversa, i que veurem com acabarà. Encara no veiem més que el procediment, veurem el final del procediment. Per tant, que se focalitza la informació a Catalunya té un interès i té una intencionalitat. Ara, que no hi hagi repercussió en Madrid, home, ja em sobte. Ja em sobte perquè clar, les coses són com són i a lo millor hi ha molta premsa de Madrid que es va bullar el cul inadequadament en les acusacions, i si ara apareixen proves que evidencien que allò era fals, evidentment ja me diràs com se poden netejar i com se poden autojustificar públicament.
Durant tots aquests anys de procés, amb una Operació Catalunya sobre la taula, amb el que va significar el mateix procés d'independentisme, amb l'Operació Pegasus, que també dona fuetades per aquí, n'ha pogut parlar de tot plegat amb algun dirigent del Partit Popular?
Sí, sincerament et diré que no. Jo soc una persona que mai, l'any 2000 vaig plegar del tot. És a dir, he anat a dos actes del Partit Popular en els últims 24 anys. A dos actes, eh? Aleshores, clar, m'he apartat de tot. Però sí que et puc dir que, evidentment, a mi m'ha interessat veure per on tenen les coses i quines coses se fan i quines coses no se fan. I, evidentment, els que me coneixen saben que amb això he sigut molt escrupulós en dir, si s'equivoqueu, s'equivoqueu. Jo crec que la transparència és fonamental en política, perquè si no t'he embutat les mans. I per això jo no he tingut cap dubte en explicar les coses, com d'on m'ha vingut els diners per financiar tota l'arranca del partit, com s'han fet les coses, per què? Perquè això la gent ho pot saber i ho deu de saber perquè hi ha aquesta transparència. D'acord? Perquè hi ha aquesta transparència. I aleshores, clar, el veure ara que moltes persones s'amaguen, no diuen. En aquest moment, si jo fos el senyor Rajoy, jo estaria a la palestra pública explicant lo explicable. Ara, si no està, tenim dret els ciutadans a pensar que està amagant alguna cosa. Així de gratuït. Sí. Per tant, jo crec que el Partit Popular té que donar explicacions clares i definitives d'això. En algun moment, jo he vist coses que no m'han agradat, jo he fet una carta i l'he enviat. Al senyor Casado li vaig enviar 6 o 7 cartes. I me'n va contestar no una. Vale? Una. I al final, l'última, ja fart de que no volia escoltar, la vaig filtrar al director de La Vanguardia. Vale? Per què? Perquè a mi, no t'enganyes, jo vaig dedicar els millors anys de la meva vida que era ser partit i vaig sacrificar grans oportunitats professionals i ingressos. I vaig dir que no. Em van oferir 2 direccions generals, una d'una cadena de botigues molt importants en Espanya, en Barcelona, quan jo tenia 27 anys. Vaig dir que no, per la punyetera política i la meva vocació. I l'altre va ser, després a Nova York, van fer una oferta impressionant. Va dirigir una agència mundial d'informació.
Ui, pensava que l'havien perdut ara. 21 minuts que passen de les 9 del matí. Per cert, ho acabem de saber. El major Josep Lluís Trapero denunciarà la persecució injusta cap a ell a l'Operació Catalunya. Farà efectiva una denúncia per tot plegat. Deixem preguntar-li finalment, senyor Milian Mestre, ja que parlàvem del Partit Popular a l'Estat espanyol, i ja que vostè coneix la realitat de l'Estat espanyol, però evidentment coneix la realitat del Partit Popular a Catalunya, com veu la figura i el lideratge d'Alejandro Fernández al Partit Popular català?
Jo crec que és una persona brillant i intel·ligent. I és una persona que el lideratge, des del punt de vista públic i parlamentari, el defèn molt bé. Ara bé, jo li trobo a faltar al Partit Popular d'avui en dia a Catalunya la labor de base. És a dir, jo sé com vaig començar el partit i sé com el vaig continuar fins que vaig plegar. Jo me passava nits senceres peixes carreteres i peixes comarques de Catalunya, amb reunions, amb sopars, amb conferències, amb debats, etc. Per què? Perquè un partit se fa des de la base, no des de la cúpula. I, per tant, com se fa des de la base, n'hi ha que fer carrer. I això és el que jo entenc que el Partit Popular els últims anys no ha fet. I és un tema que tal com tu digues tu, li he dit també, n'hi ha que sortir al carrer, n'hi ha que anar a les bases, n'hi ha que anar als pobles. Jo crec que tenia més implantació fa 25 anys, quan jo estava al partit a les comarques de Catalunya, que ara, el qual vol dir que no hi ha hagut continuïtat en el treball de base, i és el fonamental d'un partit. Un partit xucle de les bases, no dicte a les bases. I, evidentment, això provoca al final un divorci entre el que la gent del carrer pensa i el rector pensa i el que tu estàs venent. I aquest és el fallo que jo li veig al Partit Popular de Catalunya. Això el primer. I el segon és, ja està bé, la maldita mà de Madrid. Ja està bé. És a dir, jo ho he vist després de Fraga, tots han posat la mà a Catalunya des de Madrid. I això no hi ha dret. Jo m'he rebel·lat sempre. Fraga me va dir respectar sempre absoluta llibertat. Al contrari. Això ho pot dir Álvarez Cascos, Rato, i els senyors estaven a lo que diria Maitines, que era la reunió de Fraga a les 8 del matí cada dia, a distribuir la feina. Quan hi havia un tema de Catalunya, i això m'ho contat també Álvarez Cascos, Fraga diria, ¿lo habéis hablado con Manuel Millán? Sí? Vale. No lo he hablado, hablad con él. És a dir, ho condicionava tot a lo que jo digués des d'aquí. Per què? Perquè respectava la autonomia del Partit de Catalunya. Això és clar. Això l'Andar ho va trencar. I va vindre el meu divorci l'Andar i el fot al camp del partit. Ho va trencar. I a partir d'aquest moment, la mà maldita, maleïda de Madrid ha estat present, contínuament. Si últimament està el senyor Tellado, aquest, que no conec de res, està el senyor Tellado manejant-se per aquí. I no hi ha dret. I aquestes antigues madrilenyes en el partit de Madrid han creat unes interferències gravíssimes que han portat a la pèrdua de vot i a la pèrdua d'escons, etc.
Escolta, és que en el partit teníem 20 o 19 diputats al Parlament de Catalunya, i ara quan se queden? Se queden 4. El partit tenia va arribar a tenir 9 representants al Congrés de Diputats, i ara quan se té? 3 o 4. És a dir, de veritat, el tema és molt seriós, però aquesta reflexió se l'hauria de fer el partit a Madrid.
Per cert, quan el senyor Emilian Mestre refereix al senyor Tellado, refereix a Miguel Tellado, que era senador del Partit Popular i des d'aquest 2023 és diputat al Congrés dels Diputats pel mateix Partit Popular. Exdiputat del Partit Popular al Congrés i un dels fundadors del Partit Popular català, Manuel Emilian Mestre, moltíssimes gràcies per acceptar la nostra trucada un dia com avui, un dia difícil també per la gent que simpatitza amb el Partit Popular. Gràcies, que vagi molt bé.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Fer que la llengua sigui sexy.
Jo tenia entès que sexy era una altra cosa.
La llengua que ell imposaria és una llengua que és morta.
I a aquesta senyora sols li ha faltat dir que jo també estic mort. Sí, el meu català és mort.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Posa a punt les defenses. Propolvit Defense és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defense es pren en còmodes vials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defense de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
28 minuts que passen de les 9 del matí. Núria Ros, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia de nou.
Hola, hola.
González.
Bon dia.
Tot bé?
Tot bé, tot bé.
Sí?
Una cosa.
Sí.
Perquè Emilian Mestre... Què? No. Va estar més present en aquesta... O sigui, el trobem molt a faltar.
Aquí volem proposar una tertúlia... al senyor director d'aquesta casa,
sisplau.
Que sigui Manolo Emilian Mestre
contra
Minguella.
Contra Minguella, contra Josep Maria Minguella.
Cara a cara.
Parlant de premsa rosa.
Seria boníssim.
No? Que sigui tot encara més absurd.
Seria boníssim.
Sí, 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 no? Sisplau.
Va, anem a les cosetes.
Les cosetes de l'Andreu.
Mi, avui sí que m'està quedant veu de Josep Maria Minguella. González, va, qui has estalquejat avui?
No, a veure, avui he estalquejat a la Nina, la gran Nina d'Operación Triunfo.
Sí, senyor.
Que va néixer un 1 d'octubre i, per tant, és balança. Mm-hmm. Una miqueta després ja veurem.
Un 1 d'octubre va néixer, eh?
Sí.
Compte aquí.
Sí, mira... No hi havia caigut.
Veus?
Sí, no, a veure, dins meu, l'Operación Triunfo fan que tinc dins meu, no? Mm-hmm. Està cridant de l'emoció, perquè sí que és veritat que ara ja fa temps que la Nina no se'n sent a parlar, i que va estar de directora dins de l'Acadèmia unes edicions bastant antigues, podríem dir, no? Però per mi aquelles edicions van ser les bones. les boníssimes.
Sí, home, era quan el programa sí. valia la pena, eh?
Sí, el millor de tot el format d'Operació Triunfo. Ara, massa reality que hi ha. Dit això, comentar que tant de bo estigués la Nina al jurat d'Operació Triunfo en aquesta edició, perquè amb l'exigent i disciplinar que és, i que se la va veure en aquelles edicions, doncs faria un bon escabeig, què en diríem?
Escabeixina.
Segurament.
Sí, 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 una bona escabeixinada. No, però no tot és exigència, també és sentiment, i crec que això ho tenen molt les persones balança. Sí? És a dir, sí, que per una banda són molt serioses, són molt disciplinars, però per l'altra també hi ha certa emoció, cert sentiment, no? I és que, per exemple, ens podem trobar per Twitter o per tot arreu les bronques de la Nina d'Operació Triunfo, sí. però després ens podem trobar moments com aquest. A tu lado
tan preciós.
Sí, això va ser la primera vegada que tot, o sigui, que els concursants d'Operació Triunfo escoltaven aquesta cançó.
Uau.
De la seva veu. I ella estava al piano, també.
Que bèstia.
I és tothom plorant. Estava tothom plorant, es veu el vídeo. No, no. I és que avui he d'acabar aquí perquè és que no tinc res més a dir-vos. Vull dir, que crec que m'agradava més, també, t'he de dir, quan portava el cabell arrissat.
Arrissat, eh? Sí.
Sí, perquè, no sé, li donava més personalitat, no? Però t'he de dir que el cabell com el porta ara, amb aquest platejat ben maco...
Gens malament, eh, Lica?
Gens malament, perdona. Gens malament, gens malament.
Jo soc més partidari d'aquesta segona versió. Ho he expressat a dalt a la redacció?
Sí, és veritat, que teníem el dubte de si estava tenyida o no. Jo crec que sí.
No ho sé, no ho sé, però que a mi m'agrada més aquesta versió que l'antiga.
No, sí, sí, la veritat.
Que, quan es parla de la Nina, solem parlar molt d'Operació Triunfo, però no deixem de banda que és una de les actrius més importants a nivell nacional i internacional pel que fa als musicals, eh?
Sí, sí, sí.
És
sí.
una barbaritat el que fa dalt de l'escenari aquesta dona.
Sí, jo me'n recordo de veure-la... Bé, no, jo no la vaig veure, però dels vídeos que he vist a Mamma Mia.
Jo la vaig veure en directe a Mamma Mia
que
i era brutal.
Que maco, que maco.
Brutal. Que aprovadíssima, no?
Aprovadíssima.
Val, val, val. Anem al toc.
Doncs mireu, escriure en una llibreta al transport públic o al cotxe, per exemple. Això ja us dic de bones a primeres que és un error.
Corroboro.
Un error. No pot sortir gens bé res. És que no. I menys si vas mirant també mentre estàs escrivint el mòbil per saber si ho estàs fent bé, si sí. no. I de tant en tant, doncs, entrant també a Twitter per veure què s'està dient. Això és una història real d'aquest matí al metro. I no és que estigués escrivint unes frases, no, sinó que estava fent unes quantes equacions.
Ai.
I portava estona. Portava
si no havia fet els deures.
Un segon. Què estaves fent?
No, jo no.
Ell no.
Ah, una persona.
Sí, sí, jo hagués de fer equacions.
Pensava que estaves fent tu equacions.
Series, no?
Dic, escolta,
exacte.
Tenim aquí un geni amagat.
Hauria de fer la línia 5 del metro 50.000 vegades, m'explico.
Val, val.
No, a veure, si em dieu que cada vegada que es pare el metro ho pots fer, llavors, d'acord, no? Vull dir, cada vegada que s'està parant en una parada de metro, allà escrius, vale, perfecte. Però clar, és que... entre les curbes, no, entre no, les frenades...
El tracatreig...
Clar, vull dir, és molt difícil, no? I si en general les persones que es dediquen a les ciències fan una lletra una mica reprovable...
Reprovable,
perquè,
eh?
Sí, perquè és veritat.
No? Lletra de mitja.
Ah, exactament. Jo els podeu imaginar com queda si estàs en moviment. Doncs bastant un quadre, i no de Van Gogh. A veure, jo no puc escriure en una llibreta quan estic en moviment, bàsicament perquè la lletra em sortiria malament i necessito que em surti perfecta, perquè així tothom la pugui entendre. A més, si és una cosa que, per exemple, has d'entregar en algun lloc, doncs dones molt mala imatge si hi ha mala lletra, no? Imagineu-vos que en una frenada doncs, se te'n va el boli i ho guixes absolutament tot.
Clar, no.
Clar, no hi ha típics que ho borri, això.
Clar.
Llavors, feu-ho a casa, amb temps. No passa res.
Tots els deures a casa.
Exacte.
Nois de les equacions.
Sí,
ara.
Totalment.
Red flag.
Doncs mireu, que una persona no et reconegui i tu, per exemple, hi haguessis parlat intensament un dia de festa o us vau conèixer un dia en una trobada d'amics dels amics, les típiques trobades aquestes, no? I mireu, abans de continuar i per posar-hi una mica de toc d'humor en aquesta red flag, escoltem què li va passar fa molt poc a la Mari Pau Huguet.
I té algun record de TV3? Algun presentador o presentadora?
Sí, aquella que feia el programa de ball.
No, com es deia aquella noia? El Bojos pel Ball?
Sí.
Sí.
No, no,
es deia Mari Pau?
Mari Pau.
Sí.
L'ha vist mai, en persona?
No, en persona no.
No.
Sempre l'ha vist amb el programa i després amb altres programes que feia.
Sí, no? Que li agradava, sí. Aquella noia.
Sí, sí. M'agradava perquè, no sé, era molt simpàtica, molt agradable.
Ja, ja.
Connectava molt a la gent, no? O sigui, se veia que tenia connexió.
Ja. Ja. Li puc dir una cosa?
Digue.
Sí? Soc jo.
Me recordava, però... Clar, però...
Sí, no passa res, sí, 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 sí. Sí,
pues, m'agrada.
Me n'alegro molt que m'hagi dit això, m'ha fet molta il·lusió. No, 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 que va, que va. Hòstia. Encantada, molt contenta.
Sí, m'agradava molt.
És molt bo. Maripau Huguet, perdona, és una de les persones més abraçables d'aquest país.
Sí. I ella també abraça molt, ella sí, també abraça sí, molt, sí, la veritat. Sí. Clar, que no et reconeguin quan has sortit a la televisió, doncs fa una miqueta més de mal, no? Tot i això, Maripau Huguet s'ho pren bastant bé. De fet, crec que tothom davant de càmera s'ho pren bé, sí. Com també li va passar en una entrevista d'Anai Boronat.
Ui, quan boníssima aquesta. Boníssima.
Pobreta, pobreta. Sincerament, no entraré en més detalls, però també us dic que la persona que sap que et coneix, però no recorda com et dius, també ho passa bastant malament. I això a mi m'ha passat en més d'una ocasió. Llavors, intentem entre tots nosaltres reconèixer-nos una miqueta més, sisplau. Clar, és com si passi per aquí davant el president del govern espanyol i ningú...
Així, pim-pam.
Sí, ningú fa... Okay. Si tothom cas un missatge.
Si passa per aquí, el president del govern espanyol et diria un locutorio, saps on hi ha un locutorio?
Exacte.
La pregunta.
És la pregunta d'aquest carrer.
La pregunta, sí.
No, i a veure, vinc amb una subsecció per fer una mica la comentata, que en dic jo.
La comentata.
Sí, perquè, mireu, jo avui no volia marxar d'aquí i de la meva secció sense comentar la gràcia que m'ha fet tot Twitter després d'anunciar-se la figura de l'alcalde de nit. I voleu saber voleu saber qui és per mi l'alcaldessa de nit per excel·lència?
Digues.
Si us plau.
Aquesta.
Ara mateix me'n vaig cap a casa perquè estic una mica ja atrapada. Semblo una pessanaga bullida.
Per favor. És...
Alcaldessa, sabem sí. Com es
Votem
diu
favor,
aquesta noia?
La Cat... Es deia Cati, em
sembla. Va ser molt entrevistada,
Cati,
eh?
Cati, sí.
Va ser molt entrevistada.
Estic com una pastanaga bullida, sí, va sí, dir, no. Eh?
Hi ha tants memes. Després també diuen alcaldessa de nit a de Colau pels vídeos, però bé...
En fi.
No passa res. Jo estic més a favor de la pastanaga bullida.
Jo també.
Sí, votem a favor.
Sí, sí.
Des d'aquest final... programa volem...
La pastanaga bullida d'alcaldessa. Sí. Que no bullida, bullida.
Bullida, bullida, sí, sí.
I finalment, una altra cosa...
Camela,
sí. Claro. Us poso Camela, bàsicament perquè si ahir ve en Pablo Bierki, l'escriptor del llibre en el que es basava la pel·lícula de la Sociedad de la Nieve, i deia que van topar amb el Da Vinci, referint-se a J. Bayona,
sí.
Doncs ell mateix és qui va dirigir el videoclip de Camela.
No m'ho puc creure.
Aquesta cançó.
Sí. Jo no ho sabia, sí. m'ho he dit.
Pablo Bierki va dirigir això.
No.
J. Bayona va dirigir.
Sí.
Va dirigir un videoclip de Camela.
Sí, en una entrevista a Fotogrames ho va explicar i va dir que bé, quan va començar li agradava molt doncs, fer videoclips, perquè era com una manera d'aprendre i de fer doncs, jugar amb el que a ell li agradava, que era dirigir.
Boníssim.
Sí, sí, vull dir... És que Twitter té tantes perles, és que m'encanta.
Moltíssimes, moltíssimes. En Popular Opinion, va.
Doncs a veure, avui al matí m'he trobat a les 7 del matí, i feia 2 minuts que ho havia publicat, un tuit que deia, com de vaig pensaríeu que estic si us dic que esmorzo cacaulat amb pols a cullerades?
Ui, compte, que genera tos, això, eh?
Bueno, okay, ja, clar, 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 per començar... per començar et diria que bastant. Sí. És a dir, no sé res de nutrició, però segurament gaire sa no n'és.
Sucre pur.
Una torradeta, un cafè amb llet, una peça de fruita... Bé, no sé, la cullerada de cacaulat pel matí et deu provocar que estiguis tot el dia tossint. Efectivament, perquè et deu ni do menjar-te el pols aquest. Aquest tuit també em dona una mica l'excusa, no?, em dona peu a preguntar-vos si sou més d'esmorzat dolç o salat.
Salat.
Jo també, salat.
Jo també.
Salat, sempre.
A mi el dolç per la nit, per la tarda nit.
A mi m'agrada el dolç, per esmorzar, però quan tinc una rutina, salat sempre. Ara, si és el cap de setmana, em dono el plaer de fer una cosa salada i una dolça.
Ara.
Boníssim.
Com que hi ha més temps.
Sí, boníssim.
També per pair.
Per cert, ara que ja estic acabant jo la meva secció, jo a aquest noi li diria que escoltés més Ràdio Estel i, sobretot, els consells de Lifestyle de Núria Ros a la caravana, perquè segur que li va de meravella pel seu dia a dia i no torni a fer aquesta bogeria.
És que això no és saludable, no s'agafa per enlloc.
No, no.
Pastanaga bullida 2, és el que em vull dir.
Sí.
En fi, com anem. Per cert, ens deies els consells de Lifestyle, no?
Sí.
Pues a ello.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Vinga, va, Núria, quins consells ens expliques avui?
Mira, avui us porto els consells definitius a seguir per si mai us roben el DNI.
González, apunta.
Clar, dedicats a González. A González.
Bé,
dona idea sempre.
Realment, realment no me'l van robar, jo el vaig perdre. Sempre l'he perdut.
Però ho has d'amagar i has de dir... No sóc tant
d'això. Els consells en diferència si el perds o
no
el roben...
No, en aquest cas, jo us dic, us dono consells per si us el roben. Si el perdeu... Organitzeu-vos i tingueu cura de les coses. Llavors, són uns consells de vital importància perquè perdre, o en aquest cas que et robin, no, el DNI, fa anar molt malament. Desconec si us han robat mai o no aquest document, de seguida us ho pregunto, però el que està clar és que si us passa heu d'actuar de manera immediata, no heu de deixar passar ni un minut. Val? Hi estem d'acord. A tu, Andreu, bueno, vas perdre el DNI, per tant, has hagut de fer tràmits per recuperar-lo.
Sí, sí, sí. L'únic que jo, com que ja tenia el passaport, no vaig haver de córrer tant, realment. Però sí, una miqueta, perquè és important.
En principi, tots tenim el passaport.
Sí.
Comptant amb això, és important que posem solució al primer moment, perquè si no ho vas deixant i després et quedes sense DNI. Vosaltres us l'han robat mai o l'heu perdut?
Jo una vegada me l'han robat.
Uf. Malament, eh?
Van robar la cartera.
Clar.
Clar.
Robes cartera!
Ara. Què és aquest?
Sí, que te va muy mal.
A les Rambles. Sí.
A les Rambles, eh?
Sí, claro.
Típic. Mira, gairebé m'ho agafen, perquè quan jo vaig començar a venir a Barcelona, ja fa moltíssims anys enrere...
Uns 40 anys.
L'època que Emilian Mestre i Fraga anaven de copes. Doncs... allí sí que vaig sentir el punt aquell de volem furtar-me, però no ho van aconseguir. L'única vegada en la meva vida, i no.
Bé, en aquest cas, doncs, només Joan que li han robat, l'Andreu que l'ha perdut, però segurament tenim algun oient que sí que li ha passat i no ha sabut què fer. Per això avui a Consells de Lifestyle, els consells definitius per si us roben el DNI.
Cert, això de la fotografia... escolta'm, ja te la podríem fer allà, no?
En el lloc on te vas...
A la comissaria.
És un negoci, és un negoci.
Normalment sabeu que hi han llocs al costat.
Al costat,
però sí, ja aquí som, te la podríem fer allà i dos per un.
Hi ha sempre tres o quatre llocs diferents.
Llavors, el consell número 1 crec que és bàsic i no us sorprendrà, però s'ha de dir, és denuncieu. És un consell essencial. En aquest cas, el primer que heu de fer quan us roben el DNI és apropar-vos a la comissaria més propera que tingueu i posar una denúncia. Si ho feu, la policia us farà un parte, en català correcte, un comunicat, i es posarà en marxa per controlar els possibles robatoris que hi han hagut. És a dir, si tu denuncies, doncs la feina dels Mossos en aquest cas és buscar, indagar i veure si els hi ha arribat algun avís de robatori i a poder ser enxampar el lladre. Estaria molt bé.
Sí.
Llavors, d'aquesta manera, també, a més, evitareu que la persona que us hagi robat pugui utilitzar el vostre DNI i realitzar operacions indesitjades.
Sí, sí.
Una cosa és que us el robin i l'altra que us el robin
i
us estafin, per dir-ho d'alguna manera.
Suplantació.
I es facin passar per vosaltres.
Suplantació, no?
Identitat. Aquest diria que és el punt més important
per això,
anar a fer la denúncia.
No, sí. I el que passa, i ho deia una mica l'Andreu, no? Tu has dit el vas perdre, però ja tenia el passaport. No, tu has d'anar de seguida a la comissaria i fer-hi alguna cosa perquè... Després és el que diem, si ho anem deixant passar, els mals poden ser majors. I després, a plorar.
Totalment.
Consell número 2, renoveu el DNI. Val? Una vegada hàgiu interposat la denúncia pel robatori, heu de desplaçar-vos fins a un centre de policia, aquests centres que estan destinats a l'obtenció dels DNIs, tots hi heu anat alguna vegada a la vida, i allà n'hauríeu de fer la renovació. És així de senzill. Sí que és veritat que aquest és un tràmit que requereix més temps, no? Però quan més aviat ho feu, és el que dèiem ara, més aviat podreu fer vida normal. També us dic, per evitar perdre temps, podeu demanar cita prèvia per internet. Ara, gràcies a la tecnologia, això en principi és més senzill. I d'aquesta manera, quan us desplaceu fins a l'oficina, en principi, perquè sempre hi ha excepcions, Doncs només haureu d'esperar que us atenguin i llestos i teniu el DNI renovat. Això sí, si us l'han robat, no podeu renovar el DNI si no porteu la denúncia.
Per cert, si porteu denúncia, almenys fins a... Ara no ho sé, però si porteu denúncia era gratuït.
Doncs mira, no sabia. Això està molt bé, està molt bé.
No és gratis.
No són 12 euros, ja us ho dic.
Ja.
Amb denúncia
ja no,
tampoc, eh?
No, 12 euros.
I si és família nombrosa també és gratis.
Sí. Però, espera't, família nombrosa especial.
No, la normal. Especial. No soc normal o sí? Estàndard i és gratis igual. Sí.
És gratuït també si canvies de domicili.
És cert. No? Si te'l roben i no vols haver de pagar, canvia't de domicili.
Canvies de... Roba't una casa.
Et surt molt a compte, fer-ho, et surt molt a compte.
Sí, estalvies 12 eurets, la mar de bons.
Consell número 3. Sí. Doneu importància al justificant. Una mica com allò que fèiem al col·legi, eh? Que quan... no podíem anar-hi, no diré, no volíem. Ens feien un justificant sí. Conforme... D'esto, doncs...
Ens ho feien o ens ho feien?
Ja anava a posar un jardí, eh? Anava a posar un jardí.
T'hem vist...
Va, doneu importància al justificant.
Núria, hoy está mal.
Sí, sí. Mira, no era de fallar massa, però quan em trobava mig malament...
Ara.
Allò que feia Mandret anar a fer sí, el curs Navet... Doncs em sentia poderosa amb el justificant, jo, eh? Sí. Molt poderosa.
Sí.
Va, el que dèiem, en aquest cas, una vegada hagiu tramitat tota la denúncia a la comissaria i mentre estigueu pendents de que us donin cita per la renovació del DNI, la policia us donarà la documentació necessària per justificar que no disposeu d'aquest DNI. Uh-huh. Bàsicament es tracta d'una carta on figura el robatori que heu viscut i on hi apareixen les vostres dades oficials. Per què, no? Perquè sigueu algú en el món, perquè sense dades... Llavors, d'aquesta manera, si us demanen la vostra documentació, jo què sé, de camí a la comissaria a renovar el DNI, pot ser que tingueu aquesta mala sort, doncs amb aquesta justificació no tindreu problema. Però, sobretot, doneu importància a tenir un justificant, perquè és multa, eh? Si et paren i no tens el DNI,
sí.
Val. Llavors, consell número 4, ja per anar acabant, feu una llista per recordar tot el que necessiteu. M'explico. Abans el DNI tardava bastant temps en tramitar-se. I ara el temps evoluciona, tot canvia, i amb el DNI electrònic podeu aconseguir cita en principi el mateix dia per renovar-lo o fer-lo de nou en el cas que us l'hagin robat. Tot depèn de l'oficina, on vulgueu anar, del lloc on viviu, etc. Tot i això, sisplau, quan us hàgiu de renovar-lo, feu llistat de tots aquells documents que possiblement us demanaran per així presentar-ho tot. Perquè, clar, si Andreu González es presenta allà i li comencen a demanar documentació i no la porta, doncs hauràs de tornar a casa teva, hauràs perdut temps i encara no hauràs recuperat el DNI.
I la foto.
La foto. Per tant, fem un llistat. És a dir, no es necessiten tantes coses, però les hem de recordar. Clar, sobretot anem a fer la foto, justificant, denúncia, en el cas que ens l'hagin robat. Per tant, recordeu tot el que necessiteu. I ja per acabar, però no menys important, consell número 5, utilitzeu el passaport com a comodí, que és una mica el que ens explicava que va fer Andreu González. Aquest consell només serveix si hem seguit tots els altres. No em serveix dir, m'han robat el DNI, doncs tiro'm el passaport.
No,
sisplau. Llavors, si el procés de renovació del vostre DNI es fa llarg per temes que són aliens a vosaltres, que pot passar, doncs sempre podeu fer servir el passaport, un document essencial i que us servirà per fer segons quins tràmits. Això és veritat. Llavors, si heu perdut les dues coses, perquè a vegades tens dies de mala sort, doncs recordeu presentar el justificant provisional que us faran els Mossos si aneu a fer la denúncia, val? Però també us dic, si perdeu les dues coses...
I no teniu carnet de conduir, aneu malament.
Aneu malament.
Fatal.
Estàs fora del sistema.
Sí.
Clar, i deia, si us roben les dues coses o perdeu les dues coses, porteu un document provisional fet pels Mossos, però si no us presenteu a la comissaria no tindreu aquest document i, per tant, és que no podreu anar enlloc.
No és que no
pugueu viatjar. És que si us para la policia quan sortiu de casa sou una persona no documentada.
Ara.
No té cabuda en aquest món.
Mira, això és molt important que ho sàpigui la gent, el justificant, perquè és veritat que quan tu vas a fer la denúncia et posen no ha podido... demostrar que sigui ell la persona.
Clar.
Sí, això t'ho posen els Mossos d'Esquadra, tot i haver presentat el passaport, eh?
Clar.
Llavors has de demanar el justificant. Sí, molt important.
Saps que és molt important, Andreu?
El què?
La fórmula.
Va, avui la fórmula és denunciar més renovació, més justificant, més llistat a moda de recordatori, més, i això ho posarem entre parèntesi, passaport, perquè és un consell comodí, Andreu, igual a olala, que le roben a otro.
Gràcies, Núria.
A tu.
Baby, cómo molas, porque ya me canso de sufrir. Quiero vivir.
Nou minuts i arribem a les 10 del matí. Rafa Sanahuja.
Ai, quin to tens, Joan. Quin to tens. Estàs cansat, aquestes hores?
No, no, és cansat.
Estàs una mica tocat de la gola?
Una miqueta.
Una mica tocat de la gola?
Una miqueta.
Això és perquè
ens la cuidem
no...
i ja està.
Això és perquè no t'ha tocat la cistella Capbravo.
Clar.
Si tinguessis la cistella Capbravo... Estàs d'acord, eh?
Home, i tant.
Home, jo ho tinc claríssim. Si tinguessis la cistella Capbravo, Joan, aquesta gola estaria meravellosa.
Clar, suc de perquè, taronja.
Home, el suc de taronja, això és...
Amb taronges Capbravo.
Medicina natural, podríem dir directament. I l'oli. I l'oli. L'oli suavissa molt, eh?
Sí, sí, sí.
Ja
sí.
Ho diem ahir, les cates aquestes que es fan ara...
En cullera,
A pelo. A pelo. Doncs ho tindries molt fàcil ara. Amb l'oli siurana que ve en la cistella Capbravo, que regalarem divendres.
Serà divendres, eh? Penseu que regalem cada dia, però...
No, ja ens agradaria, però no està l'horno pa bollos. Divendres, ja està molt bé, divendres, directament. Cistella, que jo et recomano que... si no, a tu no et pot tocar, perquè seria una cosa amoral, no? Podríem dir-ho així, no pot ser.
Vam a participar.
Ah, bueno, sí. Sempre hi ha... Etxa la ley, etxa la trampa, sempre.
Que lleig, això.
Digue-li al Manolo, que tots són lleis i trampes.
Sí.
Doncs escolta una cosa, tu no pots participar, però pots anar a cap. Bravo.
Home, i tant.
I fes-te una llista.
És el que faré.
Mira, després et passo aquesta fulla on tinc els productes.
Sí.
I tu vas demanant. Mireu, vull una cistella Capbravo per mi. Posa'm cigrons cuits, que els tenim a la cistella Capbravo.
Vinga.
Posa'm espagueti nero.
Ara.
A més, tu demanes amb aquesta passió teva italiana que tens.
Sí.
Espagueti nero. Posa'm la tonyina en oli d'oliva, que em faré demà un entrepanet bo i jo me'l portaré de casa perquè serà boníssim. Tomàquet casolà. Suc de taronja per la meva gola. Tu diràs més suau, clar, perquè tens la gola tocada. Com a complement trobaràs el muesli de xoco. Això t'anirà molt bé.
Ja veus.
Ara que vols fer una operació biquini, ja ho explicarem,
sí,
això.
Sí, sí, sí.
Muesli de xoco, avellanes, nous i ametlles i l'oli. L'oli. I la higiene? No estic insinuant res, però...
Saps, no me llames Dolores, llámale l'oli, eh?
Aquests, l'oli, la que sempre anda sola por Barcelona buscando Capbravos.
Ara.
Saps?
No, i els trobaràs, eh?
Home, és molt fàcil. A cada cantonada tenim un Capbravo, perquè són 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya.
Són...
Legión. Bravo. I tenim els productes...
Com? Tornes boig, eh?
Bravo. Home...
Sembles un disratllat.
Bravo, Capbravo, Bravo, Legión, Capbravo, Bravo, sí. Productos, Cistella, sorteo.
Què és,
divendres. Com ho farem, això?
Espera. Queda una de les coses més impactants per mi de Capbravo.
Lo dels metres quadrats.
Home. Això a mi em té...
És que jo cada dia que arribo a aquest
punt...
Aquest dic, no, o sigui, no entenc el món. Segurament la persona que està de que al matí ha trobat l'Andreu fent equacions estava intentant calcular...
Segurament.
Saps què vull dir? Serà un enviat...
Segurament.
Un enviat de
podria
la NASA...
Podria ser perquè no entès res, eh?
Com és probable, com és possible que a un metre quadrat estigui el que altres supermercats tenen en passadissos i passadissos.
Clar.
I passadissos.
Allà amb una rajola...
I, bueno...
Hi ha un centre comercial, amb una rajola.
Ho trobes tot, qualsevol producte. Productes de proximitat pensats per l'estalvi particular, especialment de les famílies, però de tothom. Al final, ja sabeu, que cada dia fem una pregunta a Capbravo, per optar... No te'n recordaves, eh? Per optar aquest sorteig que fem divendres, ara us recordem el número on heu de contestar, però abans, tirem de dia... de dia... No tirem de dia mundial.
No?
Avui, no. No.
Compte aquí, eh?
Perquè avui resulta que és una data assenyalada.
Sí.
Avui va néixer una persona especial, molt estimada a Catalunya. No va de conya, eh? Hòstia, sempre sembla que sempre sigui un punt irònic. No. Una persona que jo crec que està a l'imaginari de tothom, estimada per tothom, estem parlant de la gran, grandíssima, meravellosa, deliciosa, Marina Rossell.
Bravo. De què parles, habanera, caixeta de la nostàlgia? Cançó de seda, els que et van cantar venera, els que van anar i tornar, que van portar aquí, que van deixar...
Andreu, vols ballar? Vols que sortim a ballar?
Bastante.
Estava.
M'encanta.
Bailes conmigo, Andreu, aquesta venera de Marina Rossell?
No. Ballo sol.
Està molt sincer. Que no tinguis por a dir que no. Vas avançant,
Andreu. Jo, més que
ballar,
l'he vist sortint a un balcó del carrer Verdi.
A ella, eh?
No, a l'Andreu.
Ah, l'Andreu.
Com una tresina.
Sí, sí, sí.
Sí o no?
I què feia?
L'Andreu és
trepidant. Ets tresina.
No, perdona.
Ets tresina.
A mi em posen aquesta cançó i sí, em tenen no. guanyat.
Però si et pots creure que l'altre dia, perdoneu per canviar de tema,
no,
l'Andreu
no, tira, tira.
Em va dir que estava vivint i patint la crisi dels 30 i té 25 anys. Ah, mira 26. Si és tieta.
26?
Ai, 26, perdona, ah, val, que tu ets no, del 2 val. De gener. Perdona, eh?
Té 26, ja,
ja m'explicaràs.
Ja pots viure la crisi dels 40.
No, li anava a dir, d'aquí 3 mesos m'expliques que té la crisi dels 50.
Sí, sí.
I els expliques clar, a nens clar. Abans que hi arribin.
No, això és veritat, eh?
Andreu, Andreu és una persona particular.
Ai, que estresino.
Bueno, escolteu una cosa, tornant al sí. tema de la pregunta que
sisplau, hablava.
Sisplau,
Marina Rossell.
Mola, fotre-nos amb Andreu, jo sempre estic a favor d'això, però... En principi,
amb carinyo, jo sap que l'estimem principi... amb locura.
Bogeria.
És una persona increïble.
Almenys no em tiren globus.
La tercera persona increïble d'aquesta taula.
Rancor.
Marina Rossell i Figueras, estimada cantant, va veure la llum el 17 de gener del 1954.
Caroline?
Com? Va veure la llum Caroline? No, va veure la llum, és una expressió.
Va néixer,
va veure la llum. Figura clau de la segona generació de la nova cançó.
Sí, senyor.
Entre el seu repertori s'hi troben tant cançons tradicionals clàssiques catalanes, així com habaneres i cançons pròpies.
Sí.
Natural de la població de Gornal, poble situat al municipi de Castellet i la Gornal.
Val.
Té lògica.
Sí.
Els seus inicis artístics, recordem-lo, va ser al 1974, més o menys, obrint els concerts, s'ha dit telonera, de grans artistes del moment, com ara Llach, Lluís Llach, Ovidi Montllor, Quico Pi de la Serra, un Quico
sí,
Glúria,
sí, sí.
entre d'altres. Val? I llavors, una meravella, encant, persona, cultura... A mi em va dir, en antena, la vaig entrevistar una vegada,
sí.
i em va dir que era sensual.
Sí, que tu eres sensual.
Sí. Em va dir que jo ho conservaré sempre, això.
No portava ulleres aquell dia.
No, que no estava per telèfon, no em veia.
Ah,
però això la vaig aconseguir enganyar amb la veu.
Treu aquest tall, José, sisplau.
Va dir, ets molt sensual, tal. Dic, bueno, gràcies. Vine cap aquí, a veure si m'ho dius. I no va venir. Per cert, mítica la seva conversa amb Gerard Carrión al Sant Jordi
sí.
passat, en aquesta casa. Recupereu-la,
sí, sí, sí.
es pot recuperar.
Meravellós, eh?
Mel de Romer.
Meravellós.
Va ser un inici de programació especial. Bueno, tot va anar a pitjor, evidentment. Per tant, la pregunta d'avui... En el dia...
Gràcies per la part que ens toca.
Sí, clar. Va anar a pitjor. Jo va ser el darrer. Que,
sí, és veritat. No, tu vas passar-ho malament.
Jo fatal. Ah, no, però no aquell Sant Jordi.
El de l'any passat.
De l'any passat.
Ah, val.
Vaig arribar. Aquell persona vas arribar tot el dia, al final del dia. Bueno, la pregunta avui per el sorteig de la cistella Cabravo és... Quin és el vostre cantant favorit de la nova cançó? Molt pillada o què?
No.
Aquella cançó protesta catalana, aquells temps, Raimon, per exemple.
Sí.
Pi de la Serra,
Raimon, jo puc explicar una anècdota amb Raimon? Tu la saps.
Jo la sé perquè vaig passar-me 6 mesos recordant-te.
Diria que va passar a tots els diàlings de totes les ràdios de Catalunya. Aquell.
Allò va ser boníssim.
I em va fer molta
no
vergonya.
No ho vam explicar ja un dia en antena, em sona,
no
però
sé.
Sempre està bé recordar-lo.
Sí, eh?
Sí.
Estava entrevistant.
Era el seu aniversari.
De
Raimon.
L'estava entrevistant.
Mític cantant.
I de cop ens va tallar l'entrevista i va dir... Ja em perdonaràs que m'acabo de llevar i vaig en calçotets.
I estic passant fred, tinc una edat, ja.
I estic passant fred.
I molt bé tot, gràcies per la felicitació, però estic aquí en calçotets.
Molt bé, la sinceritat per davant de
sí,
tot.
Sí, sí, era directe, allò.
Sinceritat o excusa barata que estava falla.
Pot ser.
Bueno, Lluís Llach, Ovidi Montllor, Maria del Mar Bonet, Serrat, sí. Guillermina Mota... Pere Tàpies, Núria Fileus, o Núria Feliu, jo què sé.
Fideus.
He dit Fideus?
Clar, t'han parlat de Capravo.
Bueno, Núria Espaguetinero.
Respecte cap a Núria Feliu,
sempre.
Una de les grans d'aquest país.
Sempre.
I que fa Fideus.
Ara.
Exacte, Casolans. La nova cançó. Llavors, aquesta és la pregunta. Quin és el vostre cantant favorit d'aquesta nova cançó?
Pera.
Si la feu cantant... Si
però, no, cantant. Cantant com cantaria... El vostre cantant preferit.
Clar, per exemple de l'estaca.
Va.
Vale? El meu artista favorit... De la nova cançó...
Lluís Llach.
Espí de la Serra...